Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
El seu fill. Però amb Wang Xu tampoc va ser massa amable. El va maltractar, l'obligava a ell, que era el futur emperador, a parlar amb ella de genolls.
Ah, sí, eh?
Sí, va dir que ell era molt baixeta, però bueno, això és passar-se.
Però és el petit.
Sí, ja, home, no et passis. També li va buscar una esposa que, casualitat, també era la seva neboda. I, per tant, cosina del seu marit. Res que no passi ara a les monarquies. A ell no li agradava la seva cosina i es dedicava, i dedicava moltes més atencions a una de les seves concubines. Fins que Xi Xi es va assabentar, va agafar la concubina i la va torturar.
Sí, la va fuetejar, eh? Però l'emperador és l'emperador. I, jo crec que és un error, va mirar d'imposar-se. Li va dir a la seva madrastra que retirés el palau d'estiu.
Ah.
I va voler demostrar que ara qui manava era ell.
Li va venir dir això, eh? Sí, mano sí. Yogi, eh?
Mama, sí. Mama. Ja soc gran.
I la primera cosa que va fer per demostrar que manava és declarar la guerra al Japó.
Hosti, però mala,
va mala, ser un desastre, va ser un desastre. I veient el desgavell, sí, sí, va fer un segon cop d'estat contra el seu nebot fillastre. El va declarar incapaç.
Apártate tú que me pongo yo.
Apártate tú que me pongo yo. I el va deixar en arrest domiciliari amb un pavelló anomenat La Terrassa de l'Ossà.
La Terrassa de l'Ossà és un pavelló de la Ciutat Prohibida. No és una discoteca d'Eivissa.
Totalment aïllat i que es comunicava amb un pont amb el palau principal. Podia haver estat pitjor. Com a mínim, conservava la tita.
Escolta'm.
No van tenir tantes hores membres del seu Consell de Govern ni els funcionaris que planejaven la reforma del jove emperador. Van rodar caps i aquest cop, literalment.
Algunes d'aquestes morts segur que se devien produir amb música alegre de fons. És una cosa bastant tarantiniana.
És el que tenien.
Són molt xines d'aquella època.
Home, ella, com dius que li deien...
La reina Drac.
No, però a part de la reina Drac era... Sí, sí, què volia dir?
Dolça i... Dolça i bondadosa. La idea de l'emperador i els seus col·laboradors decapitats, el que volien era modernitzar la Xina, cosa que ella no veia clar. Ella era més de...
Més tradicional.
Molt tradicional. Les modernitats no li anaven. Per exemple, només acceptava l'entrada de tecnologia per modernitzar l'exèrcit.
Home, això sí.
Cosa normal, perquè els havien fotut unes pallisses de collons. Sí, en compte, sí, que us heu cregut la tele i que en Kung Fu es guanyen batalles. No, si els altres tenen canons, tu ja pots saber Kung Fu i tota la puta merda, però...
Va,
no.
Va.
Sí, si et poses un tiro, no ja pots fer la lança del dragón. L'administració xinesa es renovava mitjançant el sistema d'examen imperial. L'examen imperial enfatitzava el coneixement de la doctrina de Confuci.
A veure, jo he fet el... Idiomes?
Ni puta idea.
Informàtica?
Ni papa.
Carnet de cotxe?
Ni en broma.
Estudis?
Com deia Confuci, no et queixis de la neu de la teulada del teu veí quan la tens davant de casa.
Contractat!
Així eren els processos, eh?
Així era el procés.
Val. Això era el tema recursos humans d'aquell moment, era més o menys així.
Així feien
La seva resistència al progrés la van portar fins a prohibir la construcció del ferrocarril.
Ah, no hi havia xacatxà del tren?
No hi havia xacatxà del tren. Considerava que era un invent tan sorollós que molestaria els emperadors enterrats.
Això sí.
I va exigir, enterrats sobretot, eh? I va exigir que si el volien fer, havia de ser impulsat per cavalls. Bueno, vull dir, això...
Pobres cavalls. Això ja està inventat, ja, no?
Sí, sí. Una escola que inspira actualment el Servei de Rodalies de Catalunya.
Evidentment. Seguim a l'època de Xina, 1907. La seva mania als estrangers era compartida per la gent, pel poble, pel populatxo, per la gent, per la turba. Després de la Segona Guerra perduda, òbviament, de l'opi, Xina va haver d'acceptar missioners i empreses occidentals que a Xina es van comportar com a veritables salvatges. Res nou, tampoc, amb els missioners. Això va provocar un moviment xenòfob conegut com la rebel·lió dels bòxers. Camperols, cansats de ser explotats, violats i torturats pels occidentals, van començar a apel·lar missioners i van organitzar una marxa per envair el districte diplomàtic de Pequín.
Se'ls va inflar el nas.
Se'ls van inflar els quansos.
Va.
I va acabar amb els... I acabar, com deien ells, els peluts, que és com anomenaven els occidentals.
Ah.
Ella va creure que aquesta revolta l'afavoriria i va deixar fer. Però va calcular malament per una vegada.
Sí, perquè els diplomàtics es van fortificar i van resistir 55 dies al setge.
55 dies en Pequín.
Clar, pels de l'ESO, bueno, els de l'ESO ja no saben ni què és això. Nah. Clar, que tenien a Charlton Heston i a Bagander.
Ah.
No sé, però, oh, bueno, qui no resistiria amb
Bagander? Jo també resisteixo. Ah. Bueno, les potències occidentals van enviar exèrcits i van aniquilar els bòxers, abandonats per Xi Xi, que quan va veure que la cosa anava pel pedregar, se'm van recordar que tenia visita al metge i va fugir.
El callista.
Sí, el callista.
A l'acupuntor.
Abandonem.
Tenia...
Abandonem.
I és que hi ha unes cues.
Sí, sí, sí. Si no arribes a temps... Bueno, els occidentals van imposar una repressió econòmica astronòmica a la Xina i van imposar la força, la industrialització. Ara sí, ara, ella sí, va deixar fer, va dir que sí, sempre, 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 sempre a favor... mentre la deixessin seguir manant.
Clar, va tolerar la construcció del ferrocarril sense cavalls, gràcies a Déu, els cavalls es van salvar aquesta vegada de tirar els rodalies, va obrir ports, va concedir explotacions mineres, però sempre a canvi d'exagerats suborns. Va acumular una fortuna fabulosa en els seus últims anys de vida, en el que va afavorir l'aperturisme. Fins i tot va permetre que els xinesos poguessin anar a estudiar fora, cosa que estava prohibida, i va afavorir que les escoles s'ensenyés matemàtiques perquè estava convençuda que així es podien fer els horòscops molt més precisos. Fins i tot va fer un projecte per convertir Xina en una monarquia constitucional. Però el problema és que ella manava, però seguia havent un emperador.
De voler, a por,
a por.
I aquest galeu, a por.
Què és això, ara?
No, bueno, ella...
Però hi parlen de Capón.
Ah, sí, ara, ara haurà, té sentit.
Ah.
Perquè ella feia gran, de fet estava pel caldo, literalment, i les potències occidentals no es fiaven de Xi-Xi i Wang-Chu. Entonces, Wang-Chu va tornar del seu arrest d'aquest domiciliari i ajudat per Kong, un conseller amb el sobrenom de...
Pots, Marina, pots repartir-lo del...
Kong.
Ah, doncs pues, sí, sí, s'assembla, és veritat. L'aspirada no t'ha acabat de sortir, però...
Ja, ja,
ja, ja, ara tu ja saps del xinès, ja. Sí, ja, per els mossos, no?
Sí, sí,
ja,
sí,
ja, no, per polinització a l'aire, sí, no, t'has assegut al costat de la Marina i ja saps xinès.
Benvinguts al cunyadisme, Bundo.
Va, va, va.
Kong era un conseller amb el sobrenom de la guineu salvatge. Que vau dir...
Això sí que és un nom de conseller.
Home, no ho sé.
La guineu,
la guineu salvatge.
Dir-te guineu salvatge.
Entre el drac coix i la guineu salvatge...
Però una guineu és massa petit, no?
Només els falta que diguis un titi.
Bueno, la guineu salvatge vau dir amb Wang-Chu un pla d'apropament al Japó per
mira,
crear una gran potència asiàtica. I això sí que no. Perquè ella estava molt cascada, ja he dit que estava pel caldo, però Xi-Xi no podia veure els japonesos.
Els japonesos no, eh?
Això sí que
havia perdut moltes guerres contra els japonesos. I els japonesos li tenien molt lejos Japón i molt mala gente. Així que Xi-Xi, presentint que ella anava a morir, va actuar. Va anar a veure el seu fillastre, el va enverinar...
Però quants n'han enverinat, ja? Quants han matat?
És
una màquina
és
de matar fillastres. És brutal.
I, i el dia següent, ella, i amb la feina feta, va morir. Els historiadors asseguren que ella era conscient que si moria abans que el seu fillastre, successor o emperador, Xina hagués caigut en mans japoneses i haguessin convertit a Wang-Chu en una mena de titella. Això sí, abans de matar i morir, va nomenar com a successor a Puyi.
Puyi?
Puyi?
Puyi. Barça?
Puyi. Que no és el central del Barça.
Ah, no és Puyol.
No, sinó el nen que després va ser el protagonista de la turra aquella infecta de l'últim emperador.
Ah, sí?
Que és l'últim emperador de Xina, que això... I Bertolucci va fer aquella cosa espantosa, que escolta, no hi ha qui s'ha de tragui.
Però la pel·lícula és... Aquest
és sobre... Puy. Sí, és el nen emperador. Després ja ve Mao Zedong, o Zedong, o com
es diu. Com s'hauria de dir ben bé?
Mao Zedong.
Zedong, pues perfecte. I també va carregar... I aleshores, també ella va agafar la guineu aquesta...
Kong.
El Kong... I a la seva dona, els que va també enterrar vius en un pou.
Sí, escolta. I ara, amb la feina ja ben feta, ja podia morir tranquil·la. O no, perquè la seva tomba va ser profanada anys després buscant els seus tresors. Però només van trobar la perla que es posa a la boca dels emperadors que la dinyen. Que, segons sembla, anys després va acabar decorant les sabates de la dona de Chiang Kai-shek.
Eh?
A veure...
Aquest l'últim no crec que li hagi acabat de sortir massa bé, no?
Chiang Kai-shek.
Chiang Kai-shek.
Bueno, execrable.
És com si fos de Tortosa. Kai-shek.
De Tortosa.
Xec.
Bueno, execrables, moltes gràcies, però sobretot un aplaudiment per la Siri d'aquest programa, la Marina de la Cruz, becària del Via Lliure, que, en fi, que ens ha arreglat el
becària per, dos dies.
Per dos dies, ja està.
Moltes gràcies. Moltes
gràcies. Gràcies, Marina. 11 i 9 minuts, apareu passant, ja.
Adéu-adéu.
Sí, sí.
Sauf les aveugles, bien entendu.
Bueno.
11 i 9, Sergi Molera, bon dia.
Bon dia.
Actualitzem informació a aquesta hora del matí. L'Ajuntament de Mataró demana que revisi el pla Inuncat perquè no es tornin a repetir situacions com les d'ahir a la capital del Maresme.
En declaracions al Via Lliure de RAC1, l'alcalde de Mataró, David Bote, ha obert la possibilitat de posar barreres físiques a les rieres i passos subterranis inundables de la ciutat després que ahir alguns cotxes es quedessin atrapats per la pluja al pas del Cargol. Bote diu que alguna cosa va fallar i que s'hauria de revisar el pla d'actuació.
El pla es va escriure al migdia, després de rebre els avisos del Servei de Protecció Civil del govern. Està clar que el que vam viure ahir no hauria de succeir, per tant, doncs ara toca revisar què és el que diu el pla i també com es va aplicar.
L'alcalde de Mataró recorda, però, que tots els passos subterranis estan senyalitzats i per això ha demanat a la ciutadania que respecti aquestes senyalitzacions. Sobre les actuacions d'ahir a causa de les pluges, també n'ha parlat al Via Lliure el director de Protecció Civil, Sergio Delgado, qui diu que tot i els mecanismes de prevenció, la quantitat d'aigua que va caure ahir era difícil de preveure.
Pensem que els 100 litres que es van registrar, que són estimats perquè no hi havia cap estació oficial, diguem-ne, que tingués aquesta possibilitat de registrar i és estimat, els 100 litres és el que esperem com a llindar de perill per 24 hores. És un dels llindars que té el Servei Meteorològic de Catalunya. Per tant, fenòmens molt intensos, molt locals, que els models és molt difícil que puguin preveure.
En aproximadament una hora i mitja van caure a la capital del Maresme més de 100 litres per metre quadrat que van provocar inundacions als passos subterranis, com dèiem, el del Cargol, que creua la N2. De fet, es va haver de rescatar una persona ofegada pel seu cotxe, que ara mateix es troba ingressada a l'UCI de l'Hospital de Mataró, en estat greu. També es van desallotjar 3 edificis per revisar-ne les estructures, que es van també enfonsar 2 vaixells al port i també es van veure afectades algunes escoles. De fet, des de les direccions dels centres han demanat als pares dels alumnes ajuda per poder treure l'aigua i deixar a punt l'escola per intentar començar les classes dilluns. I en clau política, fa gairebé una hora que ha començat el Consell Nacional d'Esquerra, emmarcat en les picabaralles entre els republicans i Junts per Catalunya dins del govern de la Generalitat. Els líders de la formació republicana, Oriol Junqueras i Marta Rovira, demanen lleialtat als seus socis de govern. Anem cap a la Facultat d'Informació i Mitjans Audiovisuals de la Universitat de Barcelona. Judit Vila.
Hola, Sergi, i bon dia. La picabaralla entre els socis de govern no dona treva. El president dels republicans, Oriol Junqueras, li recrimina Junts els pactes que té amb el PSC a la Diputació de Barcelona i en algunes ciutats importants, com per exemple a Sabadell. Junqueras els acusa d'arrossegar les institucions per protegir els seus propis interessos.
Hi ha alguns dirigents del Partit Socialista i alguns dirigents de Junts per Catalunya que, com en tantes altres ocasions en la història d'aquest país en les darreres dècades, prefereixen tapar-se les vergonyes i els casos de corrupció els uns als altres en lloc de posar-se al servei del país.
Junqueras també ha aprofitat per demanar als membres de Junts que no estiguin d'acord amb l'estratègia de confrontació, que no es deixin endur pels interessos d'alguns dirigents.
I ho hem sabut fa poca estona, Protecció Civil alerta d'una manca de subministrament elèctric a Reus, que afecta més de 1.700 persones. També hi hauria prop de 450 abonats sense llum ara mateix a l'Aixà i més de 350 a Vilaplana. Per tant, 3 poblacions del Baix Camp. De moment no se'n saben més detalls i no hi ha previsió pel restabliment del servei. I un últim apunt abans dels esports. Els Mossos d'Esquadra han detingut en els darrers dies a 6 persones vinculades amb agressions homòfobes. Per una banda, es van detenir a 5 persones que haurien insultat i agredit a un jove al metro de Barcelona, a qui li van trencar el nas, i en l'altre cas els agents van detenir una persona per un delicte d'amenaces greus contra un treballador del metro amb motivació LGTBI-fòbica. En el primer cas, els 5 detinguts han quedat en llibertat i en el segon cas, el detingut de 19 anys va quedar en llibertat en càrrecs. I ara els esports amb l'Oriol Jové.
D'aquí a menys d'una hora dona el tret de sortida a la nova Lliga Femenina de Futbol Professional i ho fa amb el partit del Barça contra el Granadilla de Tenerife. Estadi Johan Cruyff, Laia Coll.
I ja tenim el primer 11 oficial de la temporada amb Sandra Paños a la porteria. Defensa per Lucy Brons, Paredes, Mapi León i Txernogorchevich al mig del camp, Patrick Guijarro de pivot, acompanyada als interiors de Vicky López i Walsh, que debutarà avui amb el Barça, i al davant Graham Hansen, JC i Rolfo. 11 confirmat per jugar el primer partit de la temporada després que la primera jornada s'ajornés per la vaga de les àrbitres.
També a les 12 es juga l'Alavés Madrid i a la Lliga Masculina el Barça rep l'Elge a partir d'un quart de 5 de la tarda amb l'única baixa de Sergi Roberto. Abans a les 2 es juga el Mallorca Almeria i després a 2:15 el València Celta i a les 9 l'Atlètic Club Rayo Vallecano. En motor, Jack Miller ha estat el més ràpid a la tercera sessió d'entrenaments lliures del Gran Premi de l'Aragó de MotoGP, del retorn de Marc Márquez, que ha marcat el 12è millor temps. A 2:15 es correrà la quarta sessió i quan passin 10 minuts a les 2 arrencaran els entrenaments oficials oficials. I la selecció espanyola masculina jugarà demà la final de l'Eurobàsquet contra França després de superar l'anfitriona Alemanya per 91-96 amb remuntada a l'últim quart.
I pel que fa al temps, aquest cap de setmana no es repetiran els aiguats d'ahir, però sí que tornarà a ploure en algunes zones. Aquesta tarda s'escaparan xàfecs i tronades de poca estona al voltant del Ripollès i la Garrotxa, i demà al matí entre les Terres de l'Ebre i la Costa Daurada, tot plegat amb una mica de vent als dos extrems del país i amb un ambient més fresc, especialment aquesta nit i demà a primera hora.
Ara són just un quart de 12 del matí. Gràcies, Sergi. Fins ara.
Fins ara.
Presentar-vos una comèdia. Golfos de Roma, la comèdia musical de l'aclamat compositor Stephen Sondheim i dirigida per Daniel Anglès.
Aquesta és l'eufòria.
Golfos de Roma, una comèdia brillant, amb les escenes més esbojarrades i un repartiment excepcional protagonitzat per un actor enorme, brillant. Oh, l'interpreto jo, Jordi Bosch. Golfos de Roma, a partir del 23 de setembre, al Teatre Condal. Compra les entrades a promentrada.com i teatrecondal.cat.
Perdoni, però aquí ningú ha demanat sushi.
Sí, Mariona, he sigut jo. Quina gana que tinc.
Deu ser de l'esforç que fas cada dia, oi, rei?
Temps sensible a Galeries del Tresillo. Ens mengem l'IVA de tota la botiga. Et mereixes aquest sofà, aquest matalàs, aquesta llar. Galeries del Tresillo.
Antonio Díaz, el Mago Pop, torna a Barcelona una nova temporada per desafiar lo impossible. Viu l'espectacle abans de la seva estada a Broadway i demostra't que res és impossible. Aconsegueix les millors localitats abans que s'esgotin. Temporada limitada. Nada és impossible. Un viatge per lo extraordinari ple de sorpreses, ritme i emoció. Entrades a la venda a elmagopop.com.
Jo m'emmirallo, tu t'emmiralles.
Emmirallar-se? Amb qui?
Amb Carme Ruscalleda, Martí Gironell, Tomàs Molina, Antoni Bassas. Viu la tercera nit per emmirallar-se i contribueix en la recerca i la investigació de l'IDIPGI, l'Institut d'Investigació Biomèdica de Girona. Participa com a empresa, particular, grup d'amics. Divendres 30 de setembre a l'Hotel Camiral PGA Catalunya. Al sopar dels miralls.cat.
Gràcies a Cuideo, la Maria es cuida de la meva mare cada dia de 10 a 6 i jo estic tranquil·la. Contacta amb Cuideo i troba els millors cuidadors.
Cuideo!
La FACT, Factoria Cultural de Terrassa, presenta l'1 d'octubre al Llac dels Cignes amb el Ballet de Geòrgia, una obra mestra del ballet clàssic acompanyada d'orquestra en directe. Gaudeix d'aquest espectacle de la 39a temporada BBVA de dansa de la FACT Cultural. Entrades a lafactcultural.cat.
RAC més 1
i sexydream.es presenten La Revolució Sexual, el podcast de sexe a RAC més 1 amb Anna Alfonso i Rosana Carceller.
Jugar, deixar-se anar i gaudir.
Escolteu-lo a rac1.cat i a l'app de RAC 1. Tots som
més
1. Actualització constant a RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC 1.
RAC1.cat.
A RAC 1.
Vas pujar al terrat a reorientar la parabòlica. No riguis, no hi ha ningú. Què vols afegir? Vols afegir algun anglicisme?
Què us esteu passant?
Jo també no.
No.
Via lliure.
Això és cridar el haterisme.
Hi ha uns quants easter eggs.
Ah, amic. L'ovejita, bundó.
Pot agradar a les persones que busquin 100% entreteniment, palomitero, sense res més.
Passen ara 3 minuts d'un quart de 12 del matí. Ara de seguida farem pantalles, però mira, vinculat en això, una recomanació. Atenció, que el poble espanyol, fins al dia 20 de novembre, s'omplirà d'elfs, d'orcs, de nans i de trolls, perquè podeu descobrir-hi la Terra de l'Anell. És una exposició per fans, inclosa a l'entrada al recinte, amb figures, amb rèpliques, amb diorames, amb pòsters i amb material exclusiu de col·leccionistes de la saga més fantàstica del cinema. Una experiència, ens diuen, única, que no us podeu perdre. En teniu tota la informació a poble-espanyol.com amb la col·laboració de la Forja de Rivendell.
Via lliure amb Xavi Bundó.
Cooperativa és estar compromesos amb les persones. Per això, des de Consum ens preocupem perquè els nostres clients puguin formar-se i informar-se amb la revista Entre Nosotros i la seva versió digital entrenosotros.consum.es, així com amb les nostres xarxes socials. Perquè quan tots junts actuem pensant en les persones, ens adonem que junts és cooperativa.
RAC Consumidors amb Consum, que vol sentir consells interessants que t'ajudin en el teu dia a dia.
Pa blanc, integral, de sègol, amb cereals. Avui dia trobem una gran varietat de pa, un aliment bàsic i un dels pilars de la nostra dieta mediterrània. Avui a RAC Consumidors, amb la Núria Riba de la cooperativa Consum, parlarem sobre els diferents tipus de pa i en què es diferencien. En primer lloc, quins són els ingredients principals del pa?
Els seus ingredients fonamentals són la farina, l'aigua i el llevat. Tot i que tradicionalment al Mediterrani s'ha utilitzat la farina de blat, el pa es pot elaborar amb altres cereals molts com la civada, el sègol o el blat de moro. A més, algunes varietats inclouen llavors, fruita seca i dessecada, olives i altres ingredients que els hi donen un toc especial. El pa ha constituït durant segles la base de l'alimentació de la majoria de civilitzacions per les seves característiques nutritives.
I quins tipus de pa podem trobar al mercat?
Els més consumits són el pa de barra, bàsicament el blanc i l'integral, que es diferencien pel tipus de farina. Mentre que el blanc s'elabora amb farines refinades, l'integral conserva totes les vitamines, minerals i fibra del gra de cereal. També trobem el pa de motlla, que se sol elaborar amb farina de blat refinada o integral, enriquida amb llet i afegint-ne sucres. Normalment conté més greixos que el pa de barra perquè es conservi durant més temps. I un altre de molt consumit és el pa torrat, que s'elabora amb pa de barra o pa de motlla, que es torra per deshidratar-lo, aconseguint que duri molt més temps.
I què ens pots dir del pa d'espelta?
L'espelta és una varietat de blat menys coneguda, tot i que els últims anys s'ha popularitzat bastant. És una excel·lent font de vitamina B2, de manganès i magnesi, de fòsfor i de calci. Provoca menys problemes a les persones al·lèrgiques al blat i avui dia el podem trobar tant al supermercat com a forns tradicionals.
Moltes gràcies, Núria, per recordar-nos que el pa de cada dia no ha de ser sempre igual. Fins la setmana vinent.
Fins la setmana vinent.
Especial una mica, o una mica guarradeta.
Arrac,
l'entrepà de rufles amb ketchup. A veure, tonyina amb músculos en escabeig, en xoves i olives. Però la gent és increïble. Entrepà de fricandó amb allioli.
Aquest, Xavi. On vas, Estel?
Sí, entrepà sí, de lacón sí. Con grelos amb formatge de tetilla fosc. Però què és això? Bacallà amb allioli, un altre. Bocata amb gelat de xocolata amb formatge mascarpone o filadel. I cacau al damunt. Els entrepans que em feia l'àvia de plàtan aixafat, pa de pit amb galta de porc. Però què és aquest escàndol?
Visca l'audiència el dia lliure.
Jo, de veritat, no us feia tan guarros, eh?
Només els caps de setmana...
Algú vol un xerrup?
Amb Xavi Bundó.
Les 11 i 22. Òscar Broc, bon dia.
Ei, com anem?
No...
Què passa?
Jo crec que no l'hem... Encara no l'hem.
Sí, aquest tio rebenta no sistemàticament no el ritual del programa.
És que hi ha un ritual.
M'ha de trencar el ritme.
No pots dir, ei, què tal, com estàs, com va, i continuar parlant. No, perquè té, això té un ritme.
I encara seguir la salutació. Passa ja, que m'has tallat, però...
Pots dir bon dia?
Bon dia.
No, ara no, ara quan... Vinga. Perquè ho hem de tornar a fer.
Tornem a fer-ho, va.
Vale, va. Venga. Ara sí, aquesta vegada. Llevamos 500 años haciendo radio... Si tienen que rodar cabezas, rodarán.
¿Te gusta la radio? Te gustaba.
Òscar Broc, bon dia.
Bon dia.
Noemí Escribano, bon dia.
Bon dia.
Toni García, bon dia.
Ei, què tal, com va?
Va, tia. Ah, per favor. S'ha de fer punyetes, el clima, la cosa, l'entesa...
No, fem-ho bé, va, ràpid.
No, ara no, ja no dóna temps, tu. Hem de tornar a fer.
Una vegada ja no.
Hem fet tres vegades, ara.
Dues no tenim més que prou, Toni.
Sí, entre un i l'altre, sou insuportables.
Aquesta setmana...
Què?
Recordes que la setmana passada vam portar una calesa de finta?
Ah.
Aquesta setmana portem...
Què?
Un camió. Una caravana.
No
una caravana de caleses de femta.
No ha remuntat la cosa, eh?
No, gaire.
No, però de veritat, una tortura...
Sort que ens ho salvarà una persona, que avui no hem saludat.
Cert.
Perquè està entre pinxo i
pitjor. Aquesta persona no ens ho salvarà.
I entre entrecot i entrecot. No?
No.
Tampoc, allà?
aquesta persona està, se li importa tot el país d'allà...
A la Conxa?
Li dóna companyia igual, entens o no?
Està Blai demana, Morell, demana, bon dia!
Bon...
Epa!
Quina imitació!
Un que està, un que està on ha d'estar.
És que a més l'he imitat bé amb aquest acabament de... Yeah, yeah!
Estàs sentint
Toni García Ramon.
Quin soroll que hi ha?
Sí, està en un bar de pinxos.
On estàs, Blai?
Estic a l'hotel Maria Cristina ara mateix.
De Donosti, però no hem dit que està al Festival de Sant Sebastià.
El veig,
però, bueno, en fin.
El veig entaulat.
Sí, sí.
Amb una taula plena de canapés, croissants...
Aquesta hora, eh?
No.
Però
no,
xocolat.
Un castell de pinxos. Un castell de pinxos, eh?
I l'estómac al
pinxos. No, no.
Perdona una cosa. Però, Blai, enmig d'aquest hall o el que sigui, o el restaurant o el bar, o què has dit? On estàs exactament?
Estic al Maria Cristina. Aquí, ja, però on? Estic a l'entrada. Hi ha un saló, hi ha una taula molt gran, amb uns sillons fantàstics.
I enmig de tota aquesta gentada que estic sentint de fons, has fet aquest crit de bon dia?
Sí.
I no t'han dit res, no t'han mirat malament?
Mira, tinc a, com 10 metres, tinc el ministre de Cultura.
Hi ha Miquel Iceta allà.
Digue-li alguna cosa, home.
Sí. No, parlant amb els seus assessors i aquestes coses.
I ha sentit un senyor cridant bon dia de fondo.
I fa dos minuts ha passat Olivia Wilde.
Oh, no! Molt bé. Harry Styles, Harry Styles no està.
Però Blai està com sempre...
Blai, no. Estàs triomfant, eh?
Enmig del jaleu.
Has pogut parlar amb el ministre o no?
No.
S'ha creuat, mira, ha creuat
la... Fontigo-Volto, per dir.
Ah, Fontigo-Volto. Ha creuat la mirada amb tu o no en algun moment?
No ho sé, no m'he fixat, perquè estava tan concentrat amb el bon dia que no... Però tinc això d'un metro, sí. Què tal? Com
no, què tal tu? Què tal? Que bueno, estàs regaladíssim allà, Donosti.
Hosti, no, he vist... Estic molt satisfet perquè porto un dia aquí i només he vist 7 pel·lícules.
Bueno, no comencem, no comencem amb el pluricanisme aquest.
Sí.
No, 7 pel·lícules en un dia...
Mira, no t'ho volia dir, però estic cansat de tu.
Digue'm, Antonio.
Estic cansat de tu i de la teva actitud, perquè te'n vas a Sant Sebastià. Ja sabem què fas a Sant Sebastià, perquè jo t'he vist allà en directe, i surts aquí a la ràdio, no, he vist 7 pel·lícules, gairebé no tinc temps de menjar, dormo 2 hores... M'arrossego com un espectre, ara, és a la merda. Ara. Si estàs tot el dia menjant, Blai, tio, que et coneixen tots els bars de pinxos.
Bueno, perdona, no ha penjat ni una foto a Instagram, dels bars
no,
de pinxos.
Però això què vol dir?
Que està ocupat.
Que ha anat a tots.
Clar, està ara amb, no. amb aquest low profile, tipus Blai, de
no cridem l'atenció, no, sí, exacte. Perdona, anar fotent-se a pinxos.
Defensa.
El primer cap de setmana és un cap de setmana complicat. Moltes coses, moltes entrevistes, moltes projeccions. A partir de dilluns, la cosa baixa. I és llavors quan ja has d'aprofitar i anar a aquests llocs que ja tens apuntats.
Ah, ja el tio té un pla.
Que saps que ja menges bé.
Estomacal. Bueno,
no,
escolta,
no
el trobes enlloc, ja.
No, per cert, senyor Bonet, sisplau, si vol enviar-me una ampolla...
Està imitant el Toni, ja, demanant.
Què dimonis és això? Tio, demanant aquí.
Veure, demanant ampolles, toma cal Bonet en directe.
És carpentisme, sí, però molt cut.
Sí. El carpentisme és més elaborat, més sofisticat.
Una tèntica vergonya.
Clar.
A veure, no gastis les teves fitxes per demanar un estomacal Bonet.
A veure, Blai, per anar, perquè ets tardíssim, per anar avançant...
Per anar acabant.
Bueno, sí, home, perquè és una connexió curteta amb el Blai, que has de fer feina.
Jo l'acabaria, perquè té mig xulató a la boca, que li noto.
Hi ha dues coses que volia preguntar. Una, no sé si hi ha hagut mai el metge... Portes 25 anys venint aquí. Tantes pel·lícules catalanes en competició?
Jo no ho recordo. I pel·lícules... En aquest cas són tres. La quarta és una pel·lícula que és argentina, però que compta amb producció catalana. O sigui, tot el talent que apareix a la pel·lícula és argentí, però bueno, aquí la consideren també com a pel·lícula catalana i bé, si ells ho diuen, doncs així serà. De moment, avui...
Catacrac. Així m'agrada, Blai. Sempre contemporitzant. Sembles mal com ho tenen.
Aquest matí ja s'han pogut veure precisament aquesta pel·lícula argentina, producció catalana, El Suplente, que és una d'aquestes pel·lis que explica la història d'un professor que treballa a un institut d'un suburbi de Buenos Aires. És una pel·lícula que no inventa res, però que, bueno, que està prou bé. I l'altre és Girasol de Silvestres, que és la pel·lícula de Jaime Rosales, que ja s'ha projectat aquest matí i que està força bé, està molt bé. Jo crec que és la pel·li més comercial i més optimista de totes les que ha fet a Jaime Rosales, que recordem, és director de pel·lícules com La Soledat o Tira una cabeza, que es va projectar aquí fa gairebé 15 anys.
Val, i la pel·lícula inaugural, que és Modelo 77, que va sobre la Model de Barcelona.
Sí.
Què tal? Perquè, ostres, he vist molt en les últimes hores que hi ha hagut molt rebombori amb aquesta pel·lícula.
Molt bé, és collonuda de la pel·lícula. Està inspirada en fets reals, d'un motí que hi va haver a la presó Model fa l'any 77 o 78.
Bueno, si es diu Modelo 77, deu ser de l'any 77, dic jo.
Sí, ara no ho recordo exactament, perquè la pel·li doncs, abarca diversos anys. Ha estat protagonitzada pel Javier Gutiérrez i el Miguel Herrán, que és el Río, si no recordo malament, de La Casa de Papel, i la pel·lícula dirigeix l'Alberto Rodríguez. La Isla Mínima, L'Hombre de les Mil Cares, amb el que, hosti, un tio que sap filmar estupendament, que sap explicar molt bé les històries, i aquí ho ha tornat a fer. La pel·li està molt i molt bé.
Estupendo, mira, 11:45 del matí. Bueno, li heu de dir alguna cosa més al Blai?
Home, no, aviam, que faci alguna foto del menjar i que es deixi d'aquest perfil baix, perquè sí, no enganya ningú.
És veritat,
no?
Estic molt d'acord amb tu.
Ja que estàs menjant,
no has fet les fotos. Estan enredant el personal.
Clar, home. Sí.
Están engañando a algunos de ustedes.
No, es que...
Y eso es lo que no me gusta.
Aquest senyor, el Blai, sí, és un farsant.
Sí. No, home, no.
Alguns ja l'havíem calat fa temps.
Sí.
Però ara vosaltres esteu veient quin tipus de persona és.
No, escolta,
perquè ara mateix diu, esteu amb Maria Cristina. No està el Maria Cristina. Està amb un bareto del Boulevard. Mm. D'aquests que tenen una barra interminable de pinxos.
Però a les 11 del matí ja tenen pinxos, sí, no?
Home, i tant, quan pinxos, quan obren.
Sí, no, hi ha pinxos gairebé 24 hores.
Tu saps bé, m'ho controladíssim.
Però no diuen que precisament a Donosti tenen uns horaris bastant estrictes, a les 11 de nit ja està tot tancat.
Sí, però a les 11 del matí no.
A les 11 del matí no.
Per això
el Blai està fent el tour ja.
Déu meu senyor.
De bon matí.
Bueno, Blai, que vagi molt bé, doncs, eh?
Molt bé.
Agur.
Porteu-vos bé, eh?
Agur. Dios, vaya tela. Vaya tela, marinera.
Jo proposo l'any que ve anant tots a Sant Sebastià i que el Blai es quedi aquí fer el programa. Sol, eh? Vale, sí o no?
Doncs mira.
Però una això, no? La setmana que ve ja torna?
No. No,
encara està allà, no?
Sí, ell va allargant.
Quina pagrotera que és el tio.
Vinga, ara tornem.
Via Lliure amb Xavi Bundó.
La família Sans Lloberes portava 83 anys buscant el Josep, desaparegut al front de l'Ebre durant la Guerra Civil, i l'han pogut trobar gràcies al programa d'identificació genètica de la Generalitat. Si tens algun familiar desaparegut durant la Guerra Civil i el franquisme, inscriu-lo al cens de persones desaparegudes i apunta't al programa d'identificació genètica. Tu també pots tancar el dol. Fem-ho bé, fem-ho tot, fem-ho possible. Generalitat de Catalunya.
Arriba a Lidl la setmana XXL en formats estalvi al millor preu. 200 grams de pernil serrà ara per 2,69. T'estalvies un 25%. I emporta't els nostres packs de pizzas XXL des de 3,49. Lidl, marca la diferència.
El 30% dels infants pateixen problemes visuals que no sempre detectem i que afecten de manera directa el seu rendiment. A Cotet vetllem per ells, i per això aquest mes us regalem una revisió completa i, si cal, us oferim unes divertides ulleres graduades des de 69 euros. Cotet, cuidant els teus sentits des de 1902. 120 anys, la visió d'una família.
Bon dia. En el sorteig de l'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser...
El 16, el 25, el 27, el 41, el 45 i el sols, el 3 i el 9.
Recorda que ara amb l'Eurojackpot de l'11, tots els dimarts i divendres hi ha pots milionaris. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
A RAC 1, Via Lliure. Només dissabtes i diumenges amb Xavi Bundó.
11:33 minuts, som amb els pantalleros, que per cert estan degustant...
Sí?
No, clar, es queixen del Blai, i vinguen a menjar el pastís que ens ha portat de la Mercè, commemoratiu, l'escrivà, que l'ha fet amb l'Eric Ortuño de l'Atelier.
L'Atelier,
i l'Oriol Balaguer. Vaya tela. O sigui, no ho he vist en ma vida, això.
La Santíssima Trinitat de la pastisseria catalana.
No està mal, pastís, eh?
No està mal, no?
N'he tastat poquet i hauria tastat una mica.
Sí, ara.
Per acabar de formar-me una opinió.
És de lioneses, no?
Sí, sí.
Està boníssim.
Bueno, ells diuen pasta xiu.
Pasta xiu.
Bueno, va, anem amb el que ha passat aquesta setmana, amb estrenes. Bueno, volia fer una pregunta, perquè la setmana passada...
Vols arrencar el tràiler de Femta?
No, encara no. Però aquesta setmana passada, quan estàvem... Quan vam venir la setmana passada amb la mort de la reina Elisabet II, amb tot el que està passant al Regne Unit, ja vam dir, home, The Crown suposo que es dispararà. Tenim dades d'això? Ha començat a pujar el tema de The Crown?
Tal com vaig adelantar.
el dilluns estava ja a la quarta, en el top 10. Estic segur,
de Netflix.
Estic segur que el divendres ja ho estava, però no anava bé.
Havia no anava
ser,
bé, això.
No, havia de ser dilluns.
L'algoritme.
Això es va marcar que seria dilluns, i efectivament dilluns ja estava allà, al número 4.
Home, és una cosa que Netflix ha d'aprofitar, vamos. A més, t'està durant la cosa 10 dies sí, llargament.
Sí. Bueno, és més llarg que un tour de rodes.
I estic convençut que la poca gent, que suposo que és poca, que no l'havia vist encara, s'hi ha volcat. És a dir, que ara sí que l'haurà vist tothom, i a Netflix li ha tocat la loteria, amb perdó, amb aquesta mort, ho dic de veritat.
El que m'agradaria saber si la cinquena temporada ja s'ha... se tindrà en aquesta política que vol fer Netflix de tornar una altra vegada a la cadència setmanal clàssica de la tele de tota la vida.
Això volen fer, no? Representa sí. Que Netflix era Netflix ja el principal que torna, introductor que, de la cosa que, de tirar-ho tot de cop.
Correcte, fuig del binge-watching.
No comencem ja.
Binge.
Que és penjar tots els episodis de cop, que sí, això exactament. Ens posàvem les mans al cap quan correcte. Va començar a passar i ara ja és el normal.
I ens agradava i tal, i ens, més, ens van vendre que això és el model.
No? És el futur.
El futur. I ara surt el senyor que diu que no és el model del futur. Crec que quedem. Però la qüestió és que no sé si ja The Crowns ho faran amb això.
Però això la pròxima temporada.
Això és una putada, amb perdó, perquè és a dir, primer et donen tota la droga de cop i ara decideixen que te la dosifiquen al seu ritme. Això, home, pels que ens agrada veure sèries senceres, com a mi em passa, jo aquest estiu, per exemple, The Sandman l'he gaudit sencera, al meu ritme, com he volgut, i si no hagués tingut la sèrie sencera, home, m'hauria tocat molt el
però reviure. No pot ser que també triguin depenent de la sèrie, no? Sí, perquè hi ha sèries que es donen més a la possibilitat de fer grans maratons, perquè són potser més senzilles o més addictives.
Amb El Senyor dels Anells i La Casa del Drac, jo agraeixo que sigui setmanal.
Faltaria.
I a més, tota la conversa que es genera a les xarxes socials i tot.
Aquí es tracta que ells s'estan quedant enrere en aquest sentit, el que deia el Noé. Cada setmana hi ha conversa d'una sèrie a una altra perquè hi ha episodi nou. En el moment en què llences tot de cop, només la conversa es produeix una vegada.
Llavors, és que no té cap sentit.
El que volen és allargar una mica, i per això et dic que potser The Crowns és la primera en la que tornen a provar aquest format.
Està bé.
Si haguéssim fet això amb Stranger Things, per exemple, a Netflix, sí que ho hauria agraït moltíssim, perquè cada episodi hauria estat un esdeveniment, no? Però jo admeto que és una putada que perdi aquest senyal d'identitat.
Perquè tu t'hi has acostumat.
Ara. I perquè hi ha molta gent que li agrada veure les sèries, veure més d'un capítol. A mi a vegades un capítol en sap a molt poc, i ho dic de debò. És a dir, una sèrie m'agrada molt, vull veure més capítols. I per què no pots fer-ho, això? Netflix, en teoria, vam comprar-ho en part perquè tenia aquesta particularitat. Que ho perdi, ho trobo un error, però bé.
Se'ns ha enganyat.
Anem amb estrenes, començarem per les sales, perquè al marge de Sant Sebastià també hi ha estrenes a les sales. A veure, no diríem que és una setmana per tirar coets.
A veure, com hem arrencat aquest programa?
No, va, començarem amb pel·lícula de terror nord-americana que es diu The Invitation.
It was always just
tots els trailers de terror per igual.
Comencen
és
igual.
La mateixa nota.
No? Sí. És un senyor un pèl, fa pang, ping.
Però, els diners que deu haver cobrat el senyor que va crear
no,
aquesta
pira. El piano s'ha forrat. El tio arriba allà amb el seu frac, saps? Posa el frac per sota el taulet i fa pong,
pong. Ja li ve un tio,
ve un tio amb un xec i cal, ping, no fa la tercera nota fins que li porta.
El millor d'això és que el tio et fa la banda sonora en 10 minuts. En 10 minuts ja la tens preparada.
Deu ser claríssim, no? Que cada cop que hi ha un... pam, això són diners.
Jo no, clar, això ho dic.
A veure, torna a sonar. Vinga, diners.
És que és el mateix, la mateixa nota un i altre cop.
Sí, és espectacular. Bueno, sobre la peli, què és? Pel·li de terror sobre una imitació de boda, no d'enterrament, però què?
Vale, és una senyora que fa un test d'ADN i descobreix que té família d'aquesta, diguem-ne, de possibles a Anglaterra.
Sí. Ah, de calés.
I va visitar-los. Oh. Però, bueno, diguem-ne, és una pel·lícula de terror, doncs ja saps el que passa, va visitar la família. Aquesta família doncs té les seves coses, com totes les famílies.
I què? Que,
no, doncs a veure...
No pots explicar més?
No, sí, puc explicar.
Tira una mica al fil, home, tira una mica al fil.
M'ha semblat una cosa...
Veig que la protagonista és... bueno, una de les protagonistes de Joc de Trons, no?
Sí, que sí. Era la que estava amb el gusano gris,
sí,
aquest.
Sí, sí, sí. Sí.
Ah. La que estava amb la Daenerys.
Amb Daenerys, que era com la seva mà dreta.
Sí, sí. Sí. Que es liava amb l'eunuc.
Exacte.
Sí,
sí,
exacte. Molt bé.
Però llavors què?
No.
No,
no, no és que no? No vull...
A veure, la pel·lícula, o sigui, el problema passa a la boda, entenc, eh? El casament, que és una menció...
Sí, perquè llavors ella descobreix coses que estan passant allà i tal, però és una mica...
No tira, eh?
No, el millor és el senyor del piano.
Hi ha un tio amb un piano? No, de veritat. És un tio que està en una habitació...
Sí, sí, està en una habitació...
I cada 10 minuts van obrint la porta i està el senyor allà.
Va, i el senyor, quan obre la porta, fa ping, toca una tecla, torna a tancar...
Em diu la, el Joel que és la Missandei, la traductora de Daenerys Targaryen.
Perfecte, gràcies. Doncs sí, sí. Doncs això, us la podeu saltar.
Vale, una altra de pel·lícula, en aquest cas d'intriga i amb participació catalana, que és La casa entre los cactus. Mira, gairebé és el mateix tio.
És el mateix, però...
Aquest tio és forra. És el mateix tio, sempre.
Pong, sempre. Quedava per tot el món amb el piano.
A veure, qui m'ho explica,
el piano viatja amb ella business class.
És una piano de joguina.
El seient del costat.
Qui m'ho explica, això? La casa entre els cactus.
Què vol menjar, carro o carrons?
És una família que són un matrimoni amb quatre filles que viuen aïllades a una casa de les Illes Canàries als anys 70. I que tenen una vida, doncs això, estan molt aïllades, les nenes no van a l'escola, sinó que tenen una professora particular. I un dia hi ha un jove que s'ha perdut i que arriba a la casa. A partir d'aquí passen coses. Canvia la dinàmica.
També és terror, un altre cop.
No, ni de bon tros. És intriga, però sí, molt, molt tubeta, a més, perquè el to no, en cap cas no intenta explotar el terror ni res d'això.
Pel·lícula Marianna Gil.
Sí.
Què tal està?
Bé, no, la pel·li està bé. El que passa és que, bueno, és cert que hi ha un gir, hi ha com un misteri que està amagat, però tampoc importa tant. Jo crec que el punt fort de la peli és quan arriba aquest jove, que és l'actor, és el Ricardo Gómez, que és el de la sèrie, bueno, era el nen de la sèrie Cuéntame.
Wow, que ha crescut.
Que ha crescut bastant, sí. Quan hi ha aquesta dinàmica amb aquest personatge que apareix, llavors la peli guanya, perquè no saps les intencions de cap d'ells, no saps molt bé per on va la cosa i està bastant bé portat. Però que és això, que el misteri de la peli tampoc no és, no et vola al cap ni res d'això, perquè també et pots començar a imaginar per on van els tirs. Però és això, com la peli tampoc no té un to, és una peli d'intriga, és una peli de terror, és una cosa més drama, doncs tampoc no naufraga, perquè en cap cas té aquesta intencionalitat. Jo crec que com una òpera prima està bastant bé. Mm. És interessant.
D'aquí a 4 minuts seran 3 quarts de 12 del matí. Per cert, deixeu-me fer una petita interrupció per explicar als oients, perquè tenim confirmació, ha avançat La Vanguardia també això, que Jordi Pujol ha rebut l'alta mèdica, ha sortit de l'Hospital Sant Pau i és a casa.
Bones notícies.
Per les notícies que ens arriben a aquesta hora del matí. Mm. Vaja, sincerament, diria que és una anticipació, ha anat més ràpid del que s'esperaven, perquè, entre altres coses, en fi, havíem estat parlant, jo crec, tots els mitjans amb l'hospital per veure com havia de ser l'evolució, i en principi no havia de passar res al llarg del cap de setmana o en les pròximes hores, però, doncs mira, sempre, a quarts de 12 del matí...
Sempre ha de passar.
Quan és l'hora dels pantalleros?
Sempre ha de passar a la secció. Tot passa a la secció. La reina d'Anglaterra, Jordi Pujol, aquest a parlar, no sé què...
Ja n'hi ha prou.
Sí, mira, per favor, pareu d'interrompre la secció.
D'aquí a 3 minuts seran 3 quarts de 12 del matí. Fem res, 2 minutets.
Tio, però quantes pauses has fet ja?
Bueno, escolta'm.
Però,
si al
però que només hi ha publicitat de nostre hora, perquè s'ha sentit durar.
No, pastís.
És que estàs escoltant els execrables i no hi ha hagut ni una parada de publicitat, tio. I nosaltres ja en portem 7.
Cap ni una.
Quanta en portem?
Sembla Telecinco, això.
Deixeu un moment. Tio. De seguida anem...
Si donessis tiburon, duraria 5. Ah. Va, la publicitat...
De seguida anem amb el món de les plafatormes, de les pel·lícules i de les sèries. Cuento la criada, fortíssima.
Via Lliure, amb Xavi Bundó.
Hola, entitats i clubs de Catalunya. Si per Nadal feu participacions, escolteu. La Doble és un nou joc que juga amb talonaris de participacions, des dels nostres terminals i digitalment. Així podem ajudar-vos a vendre més participacions per tot el territori. Ah, i si toca el vostre número, pagarem els premis per vosaltres. Repartirem premis col·lectius, premis individuals de fins a 1 milió d'euros i també premis per vosaltres, les entitats. La Doble és l'alternativa catalana a les tradicionals participacions de Nadal i és 100% social. Uniu-vos-hi a inscripció.ladoble.cat. Sorteig 20 de desembre. Loteries de Catalunya és la nostra. Jugar amb responsabilitat és guanyar, i només si ets major d'edat.
Arriba Lidl la setmana XXL en formats estalvi al millor preu.
200 grams de pernil serrà ara per 2,69. T'estalvies un 25%. I emporta't els nostres packs de pizzas XXL des de 3,49. Lidl, marca la diferència.
RAC 1. El diumenge 16 d'octubre torna la cursa de RAC 1. Aquest any a Sant Cugat del Vallès.
5, 4, 3, 2, 1...
Apunteu-ho bé. 16 d'octubre, Sant Cugat del Vallès. Setena cursa de RAC 1 amb el patrocini de l'Ajuntament de Sant Cugat. Hospital Universitari General de Catalunya. Sorea, CaixaBank, Xarxa Fort de Catalunya, Fiat Assegurances i Torrons Vicenç. Una cursa de 5 quilòmetres pel centre històric de Sant Cugat.
Vinga, foli, 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 foli!
Un recorregut que passa pel Teatre Auditori, els edificis modernistes, el Club de Golf Centenari, el Mercat Vell i el Monestir de Sant Cugat. Trobareu tota la informació i les inscripcions a rac1.cat.
Tota aquesta gent de rac1, de veritat, eh?
No, no, escolta,
la gent està molt en forma.
Us esperem a la cursa de rac1, Festa d'Esport i Ràdio a Sant Cugat del Vallès. Podeu deixar comentaris i opinions a les xarxes amb l'etiqueta Cursa RAC1. Tots som 1. Amb la col·laboració de Matlleu Origen, Coptering, Vermuts Miró i amb el suport de la Generalitat de Catalunya. A RAC1, Via Lliure. Només els caps de setmana amb Xavi Bundó.
Va, 3:15 del matí, de seguida anem amb la... el cuento de la criada, però abans pel·lícules a plataformes Amazon Prime. S'ha estrenat una pel·lícula que es diu Good Night Mommy. Vinga, un altre cop la mateixa nota.
Ping! Ping!
Aquest tio, de veritat, hem d'anar a casa seva a dir-li quatre cosetes. Sí, sí. Oh?
Però que també és de por, això.
Sí. Aquesta sí.
És un thriller.
Sí, és un thriller. Un thriller psicològic.
A veure, com el definiries, Brock?
És un thriller psicològic, si vols t'explico una mica el punt de partida. És un matrimoni que està divorciat, s'entén, tenen dos bessons que són pràcticament idèntics, i el pare els deixa amb la mare, a casa de la mare, després d'un
temps...
Estan separats. Després d'un temps sense veure-la, es troben que la mare doncs, té la cara embenada, perquè suposa que ha passat per una mena de cirurgia, etc. I a partir d'aquí va creixent una paranoia entre els dos bessons, especialment per part d'un, de que aquella dona no és la seva mare.
Oi.
I bueno, jo crec que explicar més potser ja seria un error. A partir d'aquí podeu imaginar com es desenvolupa la pel·lícula. Sí, és un remake d'una pel·lícula de 2014. Uh-huh. Jo no he vist aquesta pel·lícula de 2014. La gent que l'ha vist coincideix en que és molt millor l'original que el remake americà, que és el 99% de les vegades és el que passa.
Sí.
Jo em dirigeixo a la gent que la veu per primera vegada quan jo sense haver vist l'original.
Vols que et posem, posem rever?
Sí, sisplau, posem a rever.
Em dirigeixo a la gent.
Jo em dirigeixo a vosaltres.
Espera.
Posa'm rever.
Vinga, a veure.
Amics que no heu vist l'original de Good Night Mommy, us dic que aquest thriller psicològic està prou bé. Passareu la nit i potser dormireu una miqueta malament, però només aquella mateixa nit. Després, la vostra vida continuarà igual. Serà la mateixa merda de sempre.
Bravo. Molt bé.
No, a veure, és un thriller psicològic passable. Té moments que estan bé, té moments d'atenció que estan ben rodats, tot passa dins una casa, hi ha molt pocs exteriors, vull dir, té aquest punt claustrofòbic que de vegades funciona, de vegades no. Els bessons estan bé i té aquest gir final que ja el veus a venir mitja hora abans de que passi.
Hòstia, però
bé,
jo no, eh?
És la de senyora embenada.
Sí, que aquesta dona ja...
Llavors no se li veu res de la cara.
Sí, durant bona part de la pel·lícula. En algun moment sé que se li veu. Sí.
Hi ha un moment que se li veu. Jo crec que és el millor de la pel·li, eh? Per mi és el... És el valor afegit de la pel·lícula.
I la dinàmica entre ella i els bessons, perquè realment els tres estan bé. I a més, en una pel·li que els protagonistes són els nens, aquí s'ha de triar molt bé els actors, que poden arribar a ser insuportables. I aquí estan ben triats.
Sí que és cert que no es fan repel·lents.
No,
això està bé.
No. I és això, que la peli no és res de l'altre món, però a mi m'ha agradat, i és el mateix, jo tampoc havia vist l'original. Per mi sí que funciona bé.
Sí, t'agrada?
Sí.
Jo vaig veure l'original i aquest em sembla d'aquests remakes absolutament necessaris, no?, per les noves generacions
és
i tal.
És més fluixeta, no?, que l'altra.
Em sembla bastant més fluixa. L'altra crec que està molt més tensionada, aquesta, però per una estona, doncs el que diu el Maese Brock.
Escolta, hi ha algun oient que ens... Ostres, per això, el Carles, arran dels Emmy,
sí,
que és sorprenent... Diu, és recomanable, succeeix.
Ostres!
És el que diem sempre, que és una sèrie que per mi està molt bé, però a mi em costa de
vegades veure-la. A mi em posa molt nerviós.
Hòstia, em sembla boníssima.
No, home, és molt bona.
Però evidentment que és recomanable.
És molt recomanable.
Si hem de recomanar una sèrie sobre gent rica, magnats, etc., jo crec que és el referent.
Això sí, no s'ha de... Jo el que no faria és fer maratons.
Ah, no.
No, d'aquesta no es...
Perquè són potents, eh? O sigui, són episodis que et deixen una mica, però sí, òbviament. Jo dels Emmys us vull comentar que Better Call Saul ha tingut 47 nominacions i no ha guanyat mai cap.
Injust, per mi és injust.
Quan és una de les millors sèries probablement que s'han fet a l'última dècada de llarg.
amb una última temporada que jo crec que passarà la història de la televisió. Hauria de passar la història de la televisió, perquè cada episodi és una obra d'art, una maleïda obra d'art. No entenc com aquesta sèrie no ha guanyat més premis. És inexplicable, de veritat.
Va, més estrenes, en aquest cas de, ja el món de les sèries. Home, l'estrena del cap de setmana des d'un punt de vista de transversalitat. És que el Toni, des de la, potser és des de la segona temporada.
És un bon resum, he de dir.
Sí?
És que jo la vaig
però ja sé que continua sent molt fan, eh?
Sí.
Que continua trobant-li totes les gràcies.
És... Voy a Gilead, vuelvo de Gilead. Voy a Gilead, vuelvo de Gilead.
El cuento de la
criada. Salgo de Gilead, vuelvo de Gilead.
El cuento de la criada. Mira, perdona, és la mateixa nota, també, no?
Sí.
Silenci.
Mira!
No! És aquesta?
No, no, no.
Ha fet trampa, ha fet trampa. Això era l'original. Ha posat la... Podem posar la nota de veritat del cuento de la criada? A veure... No és ben bé la mateixa, però...
Està per all, eh?
Ha canviat la tecla, eh? Però bé, ha mogut el dit un centímetre.
Hosti, per favor, tots els trailers són iguals. Bueno, en fi. Va, El cuento de la criada. És cinquena ja, temporada?
Cinquena sí. temporada.
Amb l'Elisabeth Moss, que continua allà... Això.
Patint, continua patint.
Però ja em vau dir a la quarta que era molt excessiu el patiment. Era molt exagerat.
Exhibicionisme pur, és torture porn.
Sí.
Fent homenatge a la Noé, que és aquest, que és aquest espècie de subgènere del terror, no? On la gràcia és veure com fan patir els personatges protagonistes fent-los tot tipus de putades. I jo, que jo estic molt cansat d'aquesta sèrie, crec que ja va tenir el seu zenit. La primera temporada era una obra mestra.
Magnífica.
La segona ja em va cansar i a partir d'allà tot és això.
Voy de Gilead, vuelvo de Gilead. Me voy de Gilead, bueno, que no me sapigueu, vuelvo de Gilead.
Que sapigueu, pels que no heu vist mai la sèrie, que Gilead és el... país,
sí, aquesta espècie de, aquesta espècie de dictadura imaginària, no?
Situada als Estats Units.
Aquestes coses on les dones són, doncs, sí. Això.
Contenidors de tenir
correcte.
Criatures, les que poden tenir-los.
El millor és ella, és Elisabeth Moss, tot i que...
És la senyora que millor pateix de la història.
Sí,
de la,
sí, la gràcia d'aquesta sèrie és veure ja, com ja Elisabeth Moss pateix i que bé que pateix, perquè
però
més enllà d'això...
ja pots passar una altra cosa, pots no, veure perquè... L'Hombre Invisible, pots veure una altra sèrie i ja està.
Li posen la càmera tan a prop de la cara, sí, que a vegades que li xafen el nas.
No, man, sí, sí,
si
sí,
la
sí,
càmera sí, li xafa el nas...
Més a prop, encara més a prop.
Podeu, sisplau, treure'm això de la cara?
L'entela amb l'alè, fins i tot, a vegades. No, a veure, és un xicle... que està molt estirat, però entenc que la gent que li agradi d'aquest univers, la gent que li agradi d'aquesta sèrie de patiment, doncs vulgui més, perquè suposo que la dosi és forta.
Però és que, a més, la novel·la... o sigui, la sèrie ja ha traspassat ja la novel·la fa molt de temps, sí, perquè sí, la novel·la sí. Estava gairebé acabada, em sembla, fa a la primera sí, temporada.
No seria novetat, això, món de les sèries o del cinema, vull dir, això
ja,
tampoc...
Però
bueno, que subverteix bastant la idea sí. original del que era. Per cert, hi ha un oient bastant mala llet que diu: Quim Masferrer podria fer un El Foraster a Gilead?
Ostres!
Hòstia, però això és
molt bona gent!
Però això és un tros d'idea, eh?
Saludar-nos.
Ho compro, però...
M'agrada molt, ho compro molt.
Va, Amazon Prime han aterrat aquesta setmana Àngela Molina amb Jean Reno amb una sèrie situada a Galícia que es diu Un Assumpte...
Atenció, amics!
Un Assumpte Privat.
Obrim les portes al tràiler de Femta, que la Femta ens va llir!
Hi ha un assassí en sèrie al carrer.
Ah, mira, en català.
Té fusta de policia.
No, si no hi ha dones policia.
Aquest és el problema, Hector. L'elegància no està renyida amb la intel·ligència, inspector.
És qui sembla ser en aquesta...
A veure, qui m'explica de què va això?
De fet, és Laura Garrido, és la protagonista. L'Àngela Molina fa de secundària.
Sí, sí, fa de secundària.
El duet el fa amb el Jean Reno, aquesta actriu.
Bé, és una jove a Galícia dels anys 40, una jove empoderada per aquella època, que vol ser detectiu, vol ser policia, però evidentment la repressió, els prejudicis de l'època no li ho permeten, però ella vol resoldre un cas d'assassinats en sèrie, no? I s'acompanya del Jean Reno, que és una mena, no sé si és el seu majordom, el seu ajudant,
Watson.
El seu Watson. I bàsicament és això, com resolen aquest cas, amb un estil d'aventures clàssic que recorda molt a Sherlock Holmes, com ella ha dit, a Watson, Tintín, té cosetes d'Indiana Jones, vull dir, com a referents, no s'assembla ni molt menys.
No.
I a partir d'aquí, jo crec que és una sèrie absolutament inofensiva, és a dir, li podríem salvar l'ambientació, li podríem salvar el vestuari,
sí.
el disseny de producció, fins i tot alguns moments de rodatge d'alta qualitat, però el contingut jo crec que deixa moltíssim que desitjar. És a dir, no t'enganxa. Jo he vist un episodi i dubto que vegi el segon.
Jo he vist els dos primers i estava emprenyada, de fet. O sigui, yeah. Crec que no és una sèrie inofensiva, crec que és ofensiva.
Però escolta, però no esteu molt destralers últimament?
No, a mi aquesta sèrie és que el guió m'ha semblat horrorós, a uns nivells, o sigui... Aura Garrido és una bona actriu, però si al seu personatge li demanen que sigui una tia pitpireta, no sé, com una niña mimada que vol fer de detectiu i que està dient frases així tota l'estona, a mi em posa dels nervis, però uns nivells, les bromes, tot això, és com una sèrie infantil però dirigida als adults.
Sí, sí, sí.
El to no té cap ni peus i l'ambientació està molt bé, però que són els anys 40, és la postguerra. A l'estat espanyol, se suposa, o sigui que no té cap sentit. O sigui...
Només fan servir l'expressió assassí en sèrie de forma molt recurrent quan encara no s'havia usat mai, això.
Hosti, boníssim, això.
A aquest lloc del món.
Mira, perdona, perquè Mindhunter, que és la sèrie de què hem parlat moltíssimes vegades...
A veure, la primera vegada que surt aquesta expressió és, el, crec que l'any 49 o així, amb una novel·la anglesa i una senyora que deia... Serial Murderer, no? En lloc de Serial Killer. Però la primera vegada que es fa servir Serial Killer és a final dels 70, el Robert K. Ressler, que és el tio que inspira Mindhunter.
Mindhunter.
No, o sigui,
un profiler, un profiler.
Estan totes les coses dient, sèrie, sèrie, sèrie.
Als anys 40, que és impossible.
Si has de mirar si és acurada històricament...
No, però vull dir que aquesta, però aquest detall...
Sí, sí.
Em sembla una mica... O sigui, el detall aquest em vaia fer una mica... Però te'l pots passar, no? Això, el suspension of disbelief i tal, això que entres a la...
Sèrie,
sí, però que una dona als anys 40 faci el que estava fent aquesta, és que això no entra ni...
Has de fer aquest salt de fe,
i després un salt de fe immens. I després hi ha una cosa que és Jean Reno.
Ostres.
Que a mi, personalment...
Pobre.
Pobre.
Em sap greu.
Fa pena, no? Fa pena.
Fa llàstima.
Em sap greu.
Que no us agrada com a actor, Jean Reno.
Sí, cony, sí, però per això. Què fas això? Hi ha algun moment que espero que se'ls dirigeixi a la càmera, agafi la càmera pels cantons i digui...
Estoy haciendo esto por dinero. ¿Me oís? Es por dinero. No me gusta, pero necesito el dinero. París es muy cara, amigos. Es carísima. Quiero dinero. No me juzguéis. No, por el dinero.
Prou. Però és que, a més, em dieu dos noms, Jean Reno i Àngela Molina.
Bueno, Àngela Molina...
I Àngela Garrido és collonuda, és una actriu meravellosa, però és que no, és que de veritat, és una producció d'aquestes de bambú on l'únic que importa és que l'aspecte fílmic, la factura, sigui impecable. Sí,
és bonic.
El retrat d'època, no?
La fotografia.
I tot això no ho omple, amb això només. Hi ha d'haver-hi alguna mica de suc de cosa. Ui,
fa vergonya el Diana, els diàlegs, o sigui, això de l'Àngela Molina, està el primer cop que surt, que està, com estava ben allà, que està borratxa, ostres, és que jo estava, que no sabia on ficar-me, en sèrio.
Jo entenc que potser també és una sèrie que volen dirigir no a un públic molt concret, sinó a un públic més ampli, potser gairebé familiar, diria jo, tot i que sigui una sèrie en sèrie, perquè el personatge d'ella sí que és bastant juvenil. Fora d'això, de veritat, la caiguda de Jean Reno en aquest pou és inexplicable, o sigui...
Va, última...
Una de les...
Una de les últimes, va. A Netflix, la sèrie es diu Santo.
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 Mira.
Segueixen obertes les portes del tràiler de Femtamix.
Mira, bueno, aquí potser... És sèrie d'intriga i d'acció en l'actualitat. Surt Raúl Arévalo i Bruno Gallasso. Dos policies.
Gallasso.
Sí, dos policies.
Perseguint un narco.
Diguem que és una sèrie a cavall entre Madrid i Brasil. Hi ha una connexió... La connexió és un paio que es diu Santo, que és un misteriós narcotraficant, gurú, que dirigeix una mena com de secta, fins i tot, que fa sacrificis. I la idea és que des de Brasil, el policia que hi ha a Brasil vol infiltrar-se en aquesta organització. Santo viatja d'incògnit a Madrid i el policia que hi ha a Madrid, que és el Raúl Arévalo, doncs acabarà també ficat en aquesta investigació. A veure, no canviarà la història de les sèries, no és una sèrie top, però he de dir que a mi el primer episodi no m'ha desagradat. És a dir, trobo que hi ha una intenció, hi ha una ambició, hi ha una atmosfera bastant aconseguida.
Ataca, ataca, Noé.
No!
Ataca. Estic veient a Noé que està pressionant la taula.
Deixeu-ho acabar el broc.
Dins aquest oceà, amb perdó, de merda que tenim ara a les plataformes, quan trobes una sèrie que intenta fer les coses bé, intenta, subratllo aquesta paraula, home, s'agraeix. A mi Raúl Arévalo m'agrada, trobo que és un actor intens. És a dir, potser el personatge... Potser el personatge és massa intens, potser hi ha massa miradeta, com deia el Toni, no? Massa mirada a l'infinit i massa gent fumant. Però, a part d'això, No, sí, és que es passa mitja sèrie fumant i mirant a l'infinit, això és així. I fuma tant que fins i tot fa running i quan acaba de fer running es fot un pitillo, que és una cosa bastant, bastant increïble. Sí, molt saludable. Sí. Però jo trobo que té coses de Seven, no? Té aquest punt no, fosc i terrorífic d'aquest tipus de thrillers. I, home, hi ha ritme, hi ha una ambientació fosca acceptable, els actors estan bastant bé, home, jo crec que ara mateix, tal com estan les coses, demanar-li més a una sèrie,
pues,
no, sí, de veritat, tal com tenim les coses, a mi Santo em sembla un petit encert dins, dins tot el que hem vist.
Davant.
I és que quan veig aquesta sèrie m'imagino la llibreteta amb un checklist, no? Pla de la ciutat de Madrid, aeri, check. Personatge torturat amb una filla amb la que no sabe gens.
Sí,
check.
Ah, sí.
Policia corrent pels matins, sí. Check.
Persecució per les taulades.
Exacte, check.
Persona fumant i mirant a l'infinit.
Check. Unes quantes vegades, a més.
Tot i així, jo crec que la factura està bé. La sèrie, a mi, hi he vist el primer episodi i tinc ganes de veure el segon. I això per mi ja és un valor molt important.
Des del punt de... Per si ho entenc, no? Et sembla un artefacte que se li veuen les costures.
I em cansa. Ho he vist 5 milions de cops. Està fet amb... Quants components de les sèries policíaques de detectius hem de ficar? Tots els tòpics estan ficats allà. Més! Encara més! Falta una cosa d'aquestes que encara no ha sortit. Està tot. O sigui, és veure-la i estic veient la sala de guionistes dient, encara falta més d'aquesta atmosfera. Això encara no és massa Seven. Anem a ficar una mica més, que falta aquí un...
Hi ha molt Seven.